Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Minuts, gairebé 7, que passen de les 5 de la tarda. Arrenquem darrera hora al Fabricació i ho fem en un país petit, molt especial. Avui serà una mica més llarg. Normalment el Marginet ve aquí a l'estudi, ens explica tot de veritats, ja ho sabeu, i una mentida, una. Bueno, a vegades ens en cola més d'una, jo crec, però bé. Sobre un poble i nosaltres hem de descobrir doncs quina és aquella mentida, o sigui, aquella mentida que ens ha colat. Bé, avui, com hem dit a l'inici del programa, comença la Patum i com a bon berguedà, tant el Cesc com la Laura estan a Berga. I avui, com no podia ser d'una altra manera, doncs en Cesc, a la part final del programa, ens explicarà aquestes veritats i aquestes mentides doncs, sobre Berga, però ho farà des del terreny, que això ens agrada molt aquí, la Fabricació. Abans, però, deixeu-me connectar amb ell i amb ella, perquè sembla que a aquesta hora ja hi sí, tenim ja el so, ja comença a haver-hi ambient de Patum a Berga. De fet, com dèiem, allà hi tenim a la Lau i tenim el Cesc, que m'han dit que estan en un balcó de la plaça de Sant Pere. Hola.
Bona tarda, Mercè Raga, com anem?
Bona tarda. A veure...
És que m'agrada molt això de fer de corresponsal. Ara
sí?
Em sento... Sí, em sento com que estem lluny, saps? Però,
sí,
però et sento molt a prop.
Ai, això que és maco, Cesc. Què? Quin ambient hi ha ara mateix? Què ha de passar ara mateix? Que estàs amb la Lau? Amb la Laura.
Sí, estem aquí.
Hola, hola.
Hola, què tal, Mercè?
Hola.
Ara estem... Mira, es pot dir que en tota la plaça gairebé que hi som el Cesc i jo.
Què dius?
Sí. És que és una mica la calma abans de la tempesta.
Oh, això m'agrada.
Hi ha una cosa molt berguedana,
sí,
que és fer la migdiada abans d'anar a Patum. Perquè normalment la Patum s'acaba a les 4, a les 5, a les 6 del matí, anant bé. Per tant, necessites fer
necessites
la migdiada.
Necessites hores de son.
Exacte, és una cosa... Recuperem les hores de son al migdia en comptes de la nit. A la nit estem despertíssims i... Escolta, però tu pujaràs o no?
A on? Avui? A la Patum?
Clar, clar, jo no. T'espero.
Jo també, jo sí, ja m'agradaria pujar, però a veure, explica'ns una mica, Cesc, perquè abans la Laura ja ens ha parlat una mica, però de fet hem tingut l'Albert Rumbo, historiador, molt bé, ens ho ha explicat molt bé, però tota
sí,
aquella gent...
Home, és que...
Imagina't que baixa un extraterrestre ara mateix aquí, com li explicaries la Patum? Què és el que passa a Berga a partir d'avui?
Jo li diria a l'extraterrestre que vingui i que sigui aquí al mig i que gaudeixi i que...
I que s'ho passi bé.
I que s'ho passi bé. Clar, La cosa és que si heu parlat amb l'Albert, heu parlat amb la màxima eminència sobre Patum de Catalunya, o sigui, i del Berguedà. L'Albert és com el que sap més de Patum de Berga.
Ja ho hem comprovat.
Jo, al seu costat, sóc un mindundi i pot ser que us coli mentides ja a partir d'ara. Saps què et vull dir?
Ui,
la ja. Qüestió és...
Sí, a veure...
No, encara no. Ho farem després.
Val.
Quan
s'hi
explicar mentides, avisaré, perquè pugueu començar-vos a apuntar.
Val.
Però la cosa és, si baixés un extraterrestre aquí,
sí,
li diria primer que se m'agafés del bracet, a mi, saps? Allò que no em perdi de vista.
Et diries de bracet, val?
Exacte. Li explicaria que hi ha diferents comparses, que la comparsa no deixa de ser una figura que balla al mig de la plaça,
sí,
i que segueixi el que faci la gent. Saps una mica allò com borreu? Ui, la Laura em mira malament.
No, però segons què, perquè hi ha gent que ve aquí amb barrets de palla, hi ha gent que salta cap al cantó on no ha de saltar.
Ah,
llavors,
molt bé.
Que segueixi
Laura
la gent, però sabent quines són les normes, eh?
I quines són les normes? I quines són les normes? A veure, Laura, quines
mira
són les normes? Va, expliqueu-nos.
Aviam,
Cesc,
primer
vulgui
de tot, has venir amb la roba adient. O sigui, botes per anar bé, que no es cremin, ni que et quedis sense sol a mig fer.
Sí.
Has de venir amb un barret per no cremar-te els cabells. I normalment es posa una camisa per això, per no cremar-te els braços, tot i que
mai
alguna o altra de cremada te n'acabaràs enduent.
Vale, però
digues
més.
Sí, sí, no, però això, que llavors hi ha gent que dius, ostres, doncs anem a portar barret, sí, però no qualsevol barret és bo.
Clar.
Mercè, una cosa que també és bastant important, okay, la bota, okay, amb una bota plena barreja.
Què és la barreja?
La barreja no deixa de ser un isotònic.
Per poder
sí,
passar...
Una beguda que t'ajuda a
sí
aguantar fins a altes hores de la matinada.
Yeah. I què hi porta?
Sí. Re. Porta una mica d'anís i una mica de moscatell.
Re de bo.
És... Re de bo, re de bo. I si portes una bota amb això, ja t'asseguro jo que aguantes fins a la matinada.
Quatre,
això
no?
És opcional, és opcional. Ho pots portar o no pots no portar-ho.
Ho pots portar igual.
La qüestió és que avui dimecres comença amb el passacarrers. Que
això, explica'ns
les...
això, Cesc. Clar,
exacte.
Què és el que ha passat ara, i el que passarà?
Mira, a les 12 del migdia d'avui han sortit els gegants, que suposo que ja us ho ha dit l'Albert, que tenen vestits nous.
Sí.
I després us avanço que podrem parlar amb el dissenyador dels nous vestits dels gegants, el Jordi Rafart, que és, ell és dissenya vestits, és dissenyador de moda,
i diu que és el somni... I que ha aixecat polseguera, bueno, no, Cesc? Que parlaràs amb ell?
Sí, una mica de polèmica.
Val.
Diuen que agrada menys a la gent jove que la gent gran, imagina't.
Mira.
O sigui que, com que la gent jove... La tradició... I la gent gran diu, no, home, no, els canvis ja estan bé. Això és la polèmica que
Curiós.
Ha engegat. A mi m'agraden molt perquè jo ja sóc gent gran. Per tant, tot endavant. Parlarem amb el Jordi Rafart, que ha fet aquests vestits dels gegants,
Val.
I avui, a les 8 de la tarda, comença el passacarrers. Què és el passacarrers? Doncs són les masses, les guites i els gegants...
Sí.
Que ara, si ens poséssim a explicar-los tots, no acabaríem. Sí, no, quedeu-vos amb les masses guites...
Sí, ens ha explicat una mica, la Laura i l'Albert sí que ens han explicat una mica, primer allò de les guites i tot això. Vull dir que ja anem una
Exacte.
Mica ensenyats, que està bé.
Va, doncs ja aneu ensenyats, aquesta tarda, vespre, nit, matinada, l'endemà, surten les masses, les guites i els gegants i volten per tot Berga i fan diferents salts, que els berguedans en diem salts, que no deixen de ser els balls, per dir-ho d'aquesta manera.
Val.
I fan salts per diferents punts de Berga. I demà és el dia, demà és Corpus, demà és dijous de Corpus, que és com allò que el dilluns de Pasqua... i
Solemnitat
que
del Corpus Christi.
Que va amunt i avall, doncs sí. Aquest any toca aquí. Ai, mira'l, ja tenim el Jordi
aquí. Què esteu veient?
Estem veient el Jordi, el que ara parlàvem, el Jordi, el dissenyador, el Jordi Rafart, està aquí.
Ja el tens aquí, el Jordi? Fem una cosa.
Sí, ja,
mira, parleu una mica amb ell.
Va.
Una mica i després, perquè jo ara també vull parlar amb el Nil Ridé, ara que parlaves que demà celebrem la solemnitat de Corpus Christi. Vull parlar una mica amb el Nil, també amb el Jordi Cerdà, i cap a dos quarts o així tornem a parlar. Cesc.
Va, fet. Parlem del Corpus, que és important, I aquí Berga més. Vinga. No hi ha Corpus més important que aquí Berga.
Va, que vagi molt bé. Alerta amb la barreja. Una abraçada.
No, sempre, això sempre.
Un minut i serà un quart de 6 de la tarda. El Corpus Christi ara ho deia. A més, se celebra demà, dijous, dia 30 de maig. La data de la festa es mou cada any, ja que s'escau sempre 60 dies després del diumenge de Pasqua. En parlem tot seguit i el tenim a l'altre costat del telèfon, el Nil Ridé, que és tècnic de patrimoni de l'Arcabisbat de Barcelona. Hola, Nil.
Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda. Suposo que deveu estar no enfeinat, sinó lo següent, no?, aquests dies, Nil.
Sí. És el que hi ha, que diuen.
És el que hi ha, clar. Explica'ns una mica, va, fes-nos 5 cèntims a l'origen d'aquesta festa de Corpus Christi que celebrem demà.
Doncs, mira, és una festa real. De totes les festes que tenim, és una festa de les més noves. S'inventa a 1246, per tant, vull dir, de les més noves, però té més de 800 anys de solera, ja,
Sí.
Degut a un seguit de... d'heretgies. La butlla que fa el papa Urbà IV quan diu, en 1960, quan instaura aquesta festa com a festa principal de l'Església, parla de que és, a banda de retre-li culte cada dia durant la celebració eucarística, cal dedicar-li una festa pròpia en aquesta transubstanciació del Senyor per combatre i refutar els heretges. Tot un seguit de dubtes entorn d'aquest Crist transubstanciat que hi ha en l'Eucaristia de cada dia.
Clar, Nil, llavors, deixa'm preguntar-te com la celebració del Corpus, no?, pot ajudar a transmetre, no?, el sentit autèntic, ara que parlaves de l'Eucaristia.
Bueno, és una festa d'exaltació, justament. Llavors, el contemplar... antigament hi havia... allò de combregar constantment era una cosa... poc habitual, de fet. Hi ha una cosa que es deia comunió per mandocatio, no? Mandocatio per visum, allò del combregar per veure la forma. No? Mm. Més de veure-la ja assumies aquesta mena de comunió visual que hi havia. De fet, no fa pas tant, el 2020, i me'n vaig a la pandèmia, que és un referent constant, molts van combregar veient durant totes aquelles vegades que vèiem pel YouTube i pel internet. S'ensenyava bé, que es quedava molt clar, i hi havia una manducatio per visum, una comunió visual, només de veure-la ja et donaves per combregat, pràcticament. Per tant, un paral·lel amb això que dèiem, doncs aquesta festa d'exaltació, aquest passejar nostre amo dins d'una custòdia pels carrers, implicava tota aquesta festa d'entendre i de combatre aquesta heretgia, dedicar-li una festa pròpia al Crist transubstanciat per Corpus.
Clar, mira, jo he anat directe a fer-te aquesta pregunta, però m'he deixat potser la primera i la més important, que és què celebrem demà amb aquesta solemnitat del Corpus Christi?
La festa del cos i la sang del nostre Senyor Jesucrist. És una festa de la transubstanciació, i de fet no és més que un paral·lel del Dijous Sant. Del Dijous Sant, quan ell va dir: preneu, que aquest és el meu cos i aquesta és la meva sang, es va transubstanciar en aquell moment, dins d'aquesta festa del Dijous Sant, dins d'aquest tridu pasqual, doncs sembla que no es feia una festa prou dedicada en aquest misteri de la transubstanciació, i es va traslladar a 60 dies més enllà per dedicar-li una festa pròpia en aquest fet miraculós que és la transubstanciació.
Clar, jo
no és fàcil.
No és fàcil, no, però ho estàs explicant com sempre també, Nil. Clar, en una societat, això també permetem que t'ho pregunti, no? En una societat secularitzada, aquest tipus de solemnitats, no? Poden ajudar, tu creus? Quina és la teva opinió sobre això? Poden ajudar a incrementar l'interès i també la formació religiosa, no?
Bueno, de fet, és una societat més que secularitzada, més aviat diguem-ne que és una societat arreligiosa, perquè ja no hi ha ni coneixements.
Clar.
És el problema, dius, mira, no, dius ateus, agnòstics, bueno, però això no t'impedeix el coneixement. Tu pots no creure-hi, però conèixer, saber-ne. De ben segur que molts dels historiadors de l'art que tant han escrit sobre la pintura gòtica o romànica o moderna entorn dels fets bíblics, jo no m'atreviria a dir quants són creients. Ben segur que n'hi ha que no. Llavors, això no implica que tinguin un coneixement sobre el fet. El concepte actual és la arreligiositat, el no coneixement. Llavors, una festa en la qual hi ha un seguit d'elements que tendim a associar com a populars, cometes, laics, que tinguin una arrel amb el Corpus, implica una, i si se'm permet l'expressió, una via pulcritoris, una via de la bellesa per arribar a tots els, diguem-ne, i em poso romàntic, a tots els cors de tots els ciutadans.
Clar, clar, perquè, per exemple, a nosaltres, ja ho saps, Nil, que tenim, a part de l'equip que avui també està a Berga, no?, arrenca la Patum, hi ha molta gent que pensarà, bueno, pensem en la Patum, no?, però la Patum se celebra perquè celebrem Corpus, no, Nil? Llavors...
Clar, és que la Patum és el Corpus Christi de Berga.
Clar, llavors, com conviuen, no?, també aquests aspectes religiosos i els laics, no?, dins d'aquesta celebració actual.
Conviuen perquè no hi ha més remei, diguem-ne. Sí, clar, treure una professora del Corpus sense la custòdia és inversemblant, i fer una professora del Corpus sense els gegants és empobrir-la. El segle XXI, el 2024, que portem tot un seguit de bagatge sobre el patrimoni cultural immaterial, implica entendre també les manifestacions populars sorgides del Corpus, amb molts d'aquests elements de la cultura popular catalana, gegants, els ballostons, les molasses, els diables, tenen el seu origen en el Corpus, majoritàriament. Llavors, implica lligar, no?, allò de tancar el cercle i posar-ho tot un altre cop en el seu mateix context.
Clar, perdona, Nil, que abans t'he tallat, però també era molt interessant també saber això que deies tu, diu, bueno, és que la Patum és Corpus, no?, el que se celebra a Berga.
Clar, no sé abans, el nom històric de la Patum és la bullícia del Santíssim Sagrament. Llavors, un cop s'acabava la professó, a la plaça, just la plaça que hi ha al capdavall de l'Eglésia i al capdavall de l'Ajuntament, una plaça pública de les més paradigmàtiques, amb el poder civil i el poder religiós, diguem-ne, no banda i banda, però pràcticament, aquests elements que havien sortit de la professó feien una bullícia, feien una festa popular, un cop s'havia tancat el sagrament de nou a l'església, i feia, diguem, entre comentes, la feien petar.
Sí.
I això és el que ha transcendit fins al punt que Berga no hi ha processó de Corpus, però segueixen tenint un dels Corpus més genuïns i més autèntics del país.
Clar, ara parlem de la Patum de Berga, però nosaltres, per exemple, a Barcelona, com se celebra, Nil? Què teniu preparat des de la diòcesi de Barcelona? Perquè déu-n'hi-do, també.
Doncs aquesta tarda es farà un pregó, un pregó d'una persona vinculada als moviments socials i a l'Església, que enguany és el director de l'Estela Maris, que és aquell centre d'atenció al mariner al port. Un pregó que inaugura, posa en solfa aquesta importància del Corpus i la posa en rellevància amb aquesta festa solidària i el dia de la caritat, que ja en parlarem, suposo, com a festa diocesana. Això es fa en el moment que també s'instaura i s'instal·la a la catedral l'ou com balla, que enguany, a diferència d'altres anys, s'ha encomanat amb un dissenyador paisatgista i tindrà tota una novetat, una aposta valenta, diguem-ne, de traslladar al segle XXI un element identitari del Corpus barceloní. I, evidentment, diumenge, Eucaristia i processó.
I aquesta novetat quina és? Que ens en pots avançar una mica.
La novetat de l'ou com balla, que sí, és totalment nou. És un ou com balla del segle XXI.
Ah, i com...
Seguirà tenint ou, seguirà tenint paredes cireres, seguirà tenint aigua, evidentment, serà el templet de la Font de Sant Jordi, però s'ha canviat el concepte floral per tornar, per idear un nou projecte de disseny.
Molt bé.
Que esperem que cada any sigui canviant i també treballar amb el... Si el segle XIV, i m'entorno al segle XIV, l'Església estava a la moda punta de tots, i això també lliga amb el que dèieu dels gegants fa un moment. Si l'Església estava a la punta de la innovació artística, encomanant retaules als pintors amb més renom del territori, sigui el territori quin sigui, actualment també s'ha de produir, s'ha de tenir aquest diàleg amb l'art contemporani, en aquest cas via l'art floral, que també és un art, per poder fer un diàleg amb la societat contemporània.
Això està molt bé. Nil, quan podrem veure ja l'ou com balles? És a partir de demà, no? Fins a...
El pregó és d'aquí una hora i escaig.
Val. I
ja es posarà l'ou i coincideix amb que es tanca la catedral i a partir de demà ja es pot veure.
I a partir de demà i fins diumenge és?
Sí, Nil? Diumenge.
I fins diumenge.
Fins diumenge.
Mira, deixa'm preguntar-te molt ràpidament, perquè sé que tens molt poc temps, i moltes gràcies per atendre la nostra trucada, Nil. Que ara deies tu, demà se celebra també el Dia de la Caritat, coincidint amb el Corpus. L'Església celebra aquest Dia de la Caritat. Per què és així, això?
Perquè no hi ha res més caritatiu que Déu envia el seu fill per salvar-los, per redimir-se i salvar la humanitat, que és aquest Crist tan substanciat, és aquest Déu que ens convida a ser bons germans, i en el dia del cos i la sang, el dia d'aquesta transubstanciació, d'aquell moment que l'han traït i ell, sent conscient que el traïen, va compartir, implica això, també.
Doncs mira, ja
queda. I això seria també un debat molt més llarg i una conversa molt més llarga. Que...
Va, vine un dia aquí a l'estudi. És que estàs molt enfeinat sempre, Nil.
És que això potser ho hauríeu de fer més amb un teòleg que amb un historiador.
Però et volem a tu i un teòleg. Va, organitzem.
Vinga.
Vinga, Nil Ride, que vagi molt bé, tècnic de patrimoni de l'Arquebisbat de Barcelona. Moltes gràcies. Que vagi molt bé demà.
Bona festa al Corpus.
Li ha preguntat també al Nil això. Bona festa del Corpus, s'ha de dir així, Bona festa del Corpus. Continuem parlant de la tradició del Corpus ara amb un altre convidat, l'historiador Jordi Cerdà. Jordi, hola, bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
Què tal, com estàs, Jordi? Bona festa del Corpus.
Home, estic desolat perquè després d'haver sentit les magnífiques intervencions d'en Cesc i d'en Nil, pràcticament no em queda res per afegir.
Escolta, un moment, que estàs amb mans lliures, Jordi, que t'escoltem així com una mica... A veure...
No estic amb mans lliures.
No estàs amb mans lliures.
Els cascos i tot.
Espera't, a veure, que la Paula ens està dient... Espera't, que el Jordi... a veure, intentem a veure si... Que diu que et treguis els cascos, la Paula, directament.
Treguis els cascos,
sí.
Ara mateix.
Que t'escoltarem molt millor, ja veuràs.
Vinga, cascos trets.
Mira, ja hem guanyat, jo crec. Jordi, ajuda'ns una mica com a historiador, ¿vale? Perquè, clar, nosaltres hem tingut la visió del Nil, però és que ara nosaltres també volíem saber, per part teva, no?, les tradicions més destacades, els elements més simbòlics. D'aquí res anirem cap a la Patum de Berga, no? Però hi ha altres, no?, tradicions arreu del país associades amb el Corpus.
Vinga, doncs fem complement al Nil a parlar de les tradicions associades. La festa del Corpus Christi és una de les més importants dins del món catòlic. Té els seus orígens al segle XIII, quan els dominics van voler donar un impuls a una festa dedicada a l'Eucaristia, això és el que ha explicat en Nil, que l'any 1264 el papa Urbà IV la va establir com a festa i l'any 1316 el papa Joan XII va universalitzar la seva celebració. De tots els aspectes de celebració del Corpus Christi, potser el més vistós era el professor on participaven tots els estaments de la ciutat de Barcelona. Centrem-nos un moment a Barcelona. La Barcelona va ser una de les primeres a celebrar-se en tota Europa. I
comentar... Ui, Jordi, és que t'estem perdent.
Oh.
Espera't, ui, quina ràbia, espera't. Intentem, a veure, el Ferran em fa així com dient, molt ràpid. Mira, penja, Jordi, i et tornem a trucar a veure si podem per una altra via, a veure si t'escoltem millor. Ja està, he penjat el Jordi. Clar, és que si no ens perdem tot el que ens ha d'explicar avui el Jordi Cerdà, l'historiador Jordi Cerdà, ja sabeu que col·labora amb nosaltres al programa. Li hem volgut demanar també una mica doncs, com ha evolucionat aquesta celebració del Corpus Christi a Catalunya al llarg dels temps, com dialoga, per exemple, amb altres festes del territori català, i mira que ràpid que és el Ferran i la Paula, que ja tenim el Jordi connectat. Jordi!
Hola, Mercè, mira...
Home, doncs, on vas a parar?
M'he quedat explicant que la de Barcelona... Barcelona va ser una de les primeres festes que es va celebrar del Corpus Christi a tota Europa.
Sí.
I que ja la tenim documentada des de l'any 1320. És a dir, fa més de 7 segles de presència del Corpus de manera ininterrompuda a la ciutat. Uns dies abans de la processó es feia una cavalcada per anunciar-la. Llavors els veïns netejaven les cases, regaven els carrers i feien catifes de flors. Aquest seria l'origen de les catifes de flors.
Clar, totes aquestes catifes que veurem, no?, aquests dies, seria aquest l'origen, Jordi?
Exacte. No era res més que eren els propis veïns que netejaven les cases. I llavors feien aquestes catifes perquè pogués passar la processó. Es posaven tendals per fer ombra i cadires i bancs perquè es pogués veure la professó d'una manera còmoda. Tot estava estipulat i jerarquitzat en aquesta desfilada. Primer passaven els gegants, després el drac, per últim les feres, i després venien llargues fileres de portadors d'espelmes. Les confraries construïen figures amb representacions, com per exemple Sant Jordi matant el drac, Adam i Eva, les filles de Lot, l'infern amb Lucifer... I llavors, què és el que han estat comentant abans en Nil? Llavors seguien els balls de bastons de la confraria del Sant Esperit i a continuació passaven els juglars vestits amb les túniques blanques, diademes, ales d'àngels, tocaven instruments de corda i al final de tot, aquí a la ciutat de Barcelona, el conseller en cap tancava la comitiva portant l'estandard de Santa Eulàlia, l'estandard més important que tenim.
Llavors... Digues.
No, anava a parlar, anava a continuar amb el tema de les catifes de flors. Com que tot es decorava amb flors, aviat va sorgir la tradició de fer catifes a les poblacions.
Vale.
Llavors, aquesta tradició encara es conserva avui en dia a moltes poblacions, a moltes ciutats, a moltes viles i pobles de Catalunya. Més coneguts són, per exemple, Sitges, o Girona, o Arbúcies. I també dic que va haver-hi un temps en què semblava que aquesta tradició s'anava perdent. Últimament, sembla que es va recuperant.
Clar, deixa'm preguntar, per això et volia preguntar, com ha evolucionat aquesta celebració del Corpus a Catalunya al llarg del temps, Jordi?
Bueno, és el que també ha dit el Nil, ha anat evolucionant, ha passat de ser una festa eminentment sacra a una festa desacralitzada, és a dir, una festa que s'ha introduït dins del que seria el folklore del poble, de les pròpies viles i ciutats, però l'element transcendent, l'element religiós que el sustenta ha anat perdent força i en lloc de ser el que seria la pròpia exposició de l'Eucaristia, l'acció de gràcies, el que deia en Nil, de Haristos, doncs ha anat guanyant força el ball, ha anat guanyant força les disfresses, els dracs, els gegants, els balls de bastons...
Clar, estaríem parlant més del corpus cultural, no? De volia.
Sí, exacte. Val.
Escolta, mira, ja per anar acabant, Jordi, també et volíem demanar avui les principals diferències entre la celebració del Corpus, per exemple, com ho celebrem a Catalunya, tu deies la Comballa, les catifes de flors, la Patum, i amb altres religions d'Espanya. Es celebra igual o hi ha diferències?
No, a Espanya no hi ha la tradició que tenim nosaltres. No ha quedat arrelada amb el que serien les catifes de flors, no ha quedat arrelada als pobles de viles i ciutats. Jo crec que és una tradició més eminentment religiosa, més del que seria el propi calendari festiu religiós de la fe catòlica.
I que només es celebra en principi a Catalunya, pel que dius, no?
Sí, se celebra a Catalunya, es va començar també celebrant a Itàlia, però van ser aquí els propis dominics. No oblidem que el fundador dels dominics, Sant Domingo de Guzmán, va viure molts anys aquí a Barcelona, i l'impuls es va donant aquí, però com deia, va ser un impuls tan gran que després el que ha quedat aquí ha sigut la pròpia tradició popular amb la qual el poble la va adaptar. I això no ha passat a altres llocs. Per exemple, aquí mateix, abans estàveu parlant de la Patum de Berga. La Patum de Berga és el fet paradigmàtic més important de que ha quedat desacralitzada i ha quedat... És la festa emblema de la ciutat de Berga, això. Tothom la coneix així. Fora de Catalunya això no es dona.
Jordi, ho hem de deixar aquí, però bé, que sempre ha estat de gran ajuda també la teva trucada. Moltíssimes gràcies, eh?
Gràcies a vosaltres i una abraçada.
Que vagi molt bé, Jordi Sardà, historiador. Vinga, va, fins a un altre dia. 3 minuts que passen de 6:15 ja de la tarda. Què fem? Fem petita aturada i ja fem una mica d'aire per encara la recta final? Perquè, clar, el que ve ara, ja veig a la Harke i em fa una por. Ai, Esther, què passarà? No ho sé pas. Esteu preparats? Va, ho sabrem després d'aquesta petita pausa. Ara tornem amb la Patum.
Ràdio Estel.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què vam veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia en valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Hem agafat aire, no sé si prou, per encarar el que queda de programa. Marta Jargué.
Què tal? Quines ganes.
I tant, sí. Escolta, a veure, després de descobrir tots els secrets de la tradició del Corpus...
Ja ho he escoltat.
Amb el Nil Rider,
sí.
Hem d'aconseguir que el Nil vingui un dia aquí a l'estudi.
Per favor.
Costa,
ho sap tot, eh?
No, tot.
El Nil?
Sí, moltes coses.
Espectacular.
Té tanta feina sempre que costa molt de portar-lo
ja
a l'estudi. O si no, l'Amadeu Carbó és igual. En tot cas, amb el Nil Rider i amb el Jordi Sardà, doncs ja ens hem fet una idea de tots aquests secrets, com dèiem, parlant de secrets, no? I cultura de sobre el Corpus i com es viu ara sobre el territori català. Bé, és de rebut connectar
sí.
Amb qui?
Home.
Amb ells dos. Hola. Hola.
Hola, bona tarda.
Com esteu?
Una
cosa, després d'aquestes eminències...
Coromines.
Parlant sí. Del corp, què he de venir jo a explicar-vos? Tot serà bueno. Mentida el que us digui jo.
Home, no. Però escolta, avui ens faràs el País Petit des d'on... Explica d'on ets.
Marginet.
Recorda'm.
Mira, és que ara estem a un lloc privilegiat. Estem dins de l'Ajuntament de Berga, amb els quatre gegants que ens estan mirant. Estem sols?
Que van ben vestits, Marginet.
La Laura, jo mateix i el dissenyador Berguedà, Patumaire, el millor dissenyador del Berguedà i part de l'estranger, Jordi Rafart, que ha dissenyat aquests nous vestits dels gegants. I hem entrat aquí com d'estranquis, i els gegants ens estan mirant, i és impressionant. Jordi Rafart, bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, superbé. Ai, mira, aquí amb vosaltres i amb els gegants és la millor envoltura que podíem tenir, no?
El Jordi, perquè ho situeu, com us deia, és un dissenyador berguedà. No dissenya... O sigui, els gegants no són la seva especialitat, diguéssim. De fet, només has fet aquests, no?
Sí, només vaig fer aquests. Faig roba de col·leccions d'home i de dona, però bé, doncs ara va tocar fer-los unes peces una mica de més grans, eh?
XXXXXL.
Molt XL. I s'ha de dir que ell és... Diguéssim que és la novetat d'aquesta Patum.
Tothom en parla, va ple.
No, és que... Què ha passat? Penseu que, Berga, quan passa una cosa així, quan algú toca la Patum, només es parla d'això.
Home, vas a parar.
Però a veure, Cesc, per si... Només... Torna a baixar l'extraterrestre, vale, que parlàvem abans. Què ha passat? Sí. Què li explicaries? Què ha passat amb aquests dissenys tan macos del Jordi?
Aviam, Jordi, com han arribat aquests dissenys als gegants?
Això.
Bé, doncs han arribat amb un procés molt, molt llarg, d'aproximadament un any. Jo dic ara sempre dic rient una miqueta, que la gent em diu, comencem Patum. Dic, però és que jo la porto des de l'any passat. Porto des de la Patum passada fent Patum, fent els vestits. Doncs és això, vaig començar l'any passat, al juny, quan van tornar els gegants des de l'Ajuntament al claustre de Sant Francesc, que els vam medir. A partir de després de medir-los vam fer les proves d'algunes peces que que mai havien quedat bé amb els gegants, perquè s'ha de tenir en compte que aquests gegants són fets a mà i que no són proporcionats a vegades. Hi havia algunes peces de roba que s'havien pensat per ser proporcionades i simètriques i no ho eren, i les vam haver de fer una prova perquè quedés perfecte. Ho vam fer una prova amb un teixit que no era bo, de cotó, per llavors quan féssim amb el teixit correcte quedés perfecte. Llavors vam comprar els teixits, vam comprar les matèries, i llavors ja començar el procés de confecció, de brodat, i això doncs porta molta feina, perquè moltes vegades les peces primer s'han de tallar, després les havia de portar a brodar, després a confeccionar, és un procés molt llarg, i finalment doncs provar els vestits, els quatre gegants, i fer les modificacions.
Els models es van estar quiets, vull dir que a l'hora de provar la roba, els vestits, aquí no hi havia problema, no?
Cesc, deixa'm preguntar-te una cosa, el Jordi ens està dient tota la veritat o que ja ens en voleu colar alguna?
Ah, bona.
Home, el Jordi pot ser que us coli alguna mentida.
O sigui, hem d'avisar els oients que han d'estar allà al quite.
Sí, clar. No, a partir d'ara, els berguedans podem explicar alguna mentida sobre la Patum. Sí, tot el que us han explicat abans sobre el Corpus, el Nil i el Jordi, tot això és veritat. A partir de què he parlat jo... amb el Jordi Rafart, tot el que digui segurament serà veritat, perquè, a més, ha fet una... construcció d'aquest gegant, dels vestits dels gegants, amb un amor absolut, que ara en parlarem, però jo ja saps que sempre et menteixo, Mercè.
Ja ho sé, bandarra, ja ho sé.
Normalment te'n dic més d'una.
Sí.
O sigui, perquè ho situeu. Els gegants tenien uns vestits que feia, si no m'equivoco... Bé, tu ho sabràs, Jordi, quants anys que feia que no canviaven?
Bé, feia 15 anys que no canviaven els vestits, però sí que és veritat que l'anterior canvi va ser igual que el penúltim. Llavors, què passa? Que d'imatge fa 33 anys que no havíem vist un canvi.
Per tant, fa 33 anys que anaven vestits iguals.
Home,
és a dir,
ja tocava.
Claro.
Tu, Mercè, els haguessis vist diferents, però jo tota la vida ja els he vist iguals. I això és qüestió d'edat, no?
Perquè tu ja ets més gran.
Bandarri que ets,
No passa res.
Bueno,
passa
que fot, ell ja te la fot.
Però escolta, explica'ns això, pregunta-li al Jordi això, aquest canvi, no? Perquè no sé si té un títol la seva proposta, aquest nou vestuari.
El títol del nou vestuari, o sigui, us heu d'imaginar ara uns gegants amb tot luxe de detalls, que ara el Jordi ens explicarà, però el títol d'aquesta proposta que tu vas fer de canvi és Els nostres avis, si no m'equivoco. Per què Els nostres avis? Que és que els gegants són els avis de tots els berguedans? O com funciona això?
Sí, és això una miqueta. La proposta va ser Els nostres avis, primer perquè la vaig dedicar amb els meus quatre avis, segon perquè la vaig dedicar amb tots amb els avis berguedans, que moltes vegades s'han de quedar a casa per veure la Patum, perquè físicament ja no poden, i per tant vaig pensar els vestits en 360 graus i perquè es poguessin veure des de totes les posicions, que hi hagués detalls de tot arreu, perquè tothom ho pogués veure des de lluny, des de prop, des de baix, des de dalt, i finalment perquè els nostres avis, aquests quatre gegants, són els avis de tots els berguedans.
És que hi ha un amor, no us podeu imaginar l'amor que tenim els bergadans cap a...
No, ja ho estem, sentint, sí, sí.
Clar, clar. I, que, o sigui, aquest, la fabricació pròpia d'aquest dimecres ha sigut especial Patum, gairebé. Doncs imagineu-vos la malaltia que tenim nosaltres d'enamorats que estem d'això. I fixeu-vos que aquests gegants, sí, fins i tot, hi han perles, m'explicava abans d'entrar en directe al Jordi, hi han perles d'aquests gegants que són naturals. O sigui, que són de veritat. De
Això sí, són quartos,
De veritat, i algunes de contrabando.
No n'agafeu cap, eh?
No, no, no. Bueno, ara podríem, però aviam, Jordi, com que hi ha perles de contrabando i de veritat? D'on surten tot aquest... Perquè, bueno, d'on surten? Això t'ho explica'm.
Bé, bueno, primer hi ha pedres normals de cristall... Bueno, normals, no, de cristall, que són unes pedres que costen molt de trobar, però que els vam trobar a Itàlia. Aquesta és el més normalet que tenim ara aquí.
El més normalet ve d'Itàlia, eh?
El més normalet ve d'Itàlia.
Oh, sí, perquè llavors que diguin que la Patum no és la millor festa de Catalunya.
Escolta,
les perles dels gegants venen d'Itàlia. Marginet. Digue'm quina altra festa de Catalunya venen les perles d'Itàlia, digue'm.
Marginet, el gegant, que si no m'equivoco, el nou, és de color, és de color gris, té la cara gris, no? Què li ha passat?
No, és negre, és negre.
Ah, negre?
Sí, com la Moreneta. Nosaltres tenim quatre gegants, tres dels quals són negres i una blanca.
Ah. Bueno, escolta, una cosa, ja aprofitant que tens el Jordi, que ens expliqui ell una mica el rebombori, com ho ha viscut ell, tot això d'aquest canvi de vestuari.
Bé, ha sigut això el que deia abans, un procés d'un any, i bé, i també una miqueta de nervis perquè és una proposta que és arriscada. Hem de pensar...
Clar, i amb aquest amor que teniu tots els bergadans, no, Jordi? Això també deu ser una pressió acumulada, eh?
Sí, perquè a vegades sembla una miqueta que hi ha molta gent que es pensa que la Patum ha de ser una festa congelada, que no ha de canviar mai. Mm. I, de fet, ara, quan dèiem això abans, que dèiem al Cesc, que fa 33 anys que no s'havia canviat la línia dels vestits, però és que aquests 33 anys ja s'inspiraven en una altra època que els havien portat igual, que eren els de l'any 1957.
Ah,
per tant, hi ha hagut una línia de continuïtat, de fet, amb la geganta nova, i aquesta pobra geganta no havia canviat mai de tonalitat de vestit.
Imagina't,
pobra. I vaig dir, bueno, hem de fer un pas endavant, perquè hem arribat a la modernitat, i hem de experimentar amb una teoria del color, amb una teoria de les formes que ens els porti a la modernitat.
Amb això hi ha un tema que els gegants abans tenien uns tons més aviat verd, el gegant nou, que és aquest que deies que és negre, anava més aviat vermell, l'altre verd, l'altre una mica groc, l'altre una mica vermell, i ara tenen tots molt to blau. Has triat el blau, Jordi?
Bé, el blau el vaig triar...
Que, de fet, és... Deixem-ho dir, ara faig corporativisme. Color de la ràdio, ara... Ràdio Estel. L'has posat per Ràdio Estel?
No, bueno, no per això, però bueno, a veure, poder Ràdio Estel també tindrà aquest... una miqueta, doncs, a l'explicació que donaré ara. Els vestits s'han tenyit una miqueta de blau, primer, perquè també vaig donar una oportunitat a que altres comparses de la Patum, que no se senten representades amb el vermell, amb el verd i amb el negre dels colors de la Patum, que sembla que només siguin aquests, doncs que també estiguessin representades a través dels vestits dels gegants. Els nans són roses, són blaus. Per tant, doncs, d'alguna manera que també quedes integrat amb les altres comparses. Però sobretot vaig triar aquest color perquè el color que porta el gegant nou és un blau que es diu tècnicament el blau reial. I és el blau reial perquè, com ho diu el seu nom, era un color, un tint que costava molt d'obtenir-se perquè s'obtenia a través de triturar lapislàssuli, que és una pedra semipreciosa.
És llavors, un blau clay, no?, que se'n diu?
Ah, això, seria el blau clay.
Veus?
I llavors aquest color era només dedicat a les altres esferes de la societat perquè només eren els que es podien permetre aquest color.
Que interessant, això
Marta, trobo que estàs molt informada amb això del blau clay, no?
Perquè està aquí amb el mòbil,
sí,
que no deixa de...
Bueno, no, que estic mirant aquesta foto que ens esteu enviant.
Que heu fet el vintage, diguéssim, els gegants d'abans, i els 33 anys, no? Quants anys heu dit que portava aquest vestuari?
Feia 33 anys, però era un model del 1957, que no s'havien canviat.
I la Coromines ens ha enviat ara la foto de l'antes i el després, i ara la Marta estava aquí, saps? Analitzant tots els tons. Perdoneu, a mi m'agrada molt. Són uns colors així llampants.
La Laura està aquí fent de reportera. Tu, Laura, què, els gegants, què?
Jo els he vist avui al matí i me n'he enamorat. O sigui, jo ja n'estava enamorada, ja m'agradaven, però com ara, és que crec que estan guapíssims, vaja, no sé vosaltres.
Fan molt goig. A més...
Ja, escolteu, No, ara, com deia el Jordi, demà a la Patum completa, a part del gegant, surten els Tours i Cavallets, Masses, Guites, l'Àliga, que els tenim tots aquí al voltant de l'Ajuntament, eh? O sigui, estem sols aquí entre l'Ajuntament amb totes les comparses. Ara, si volguéssim, destrossaríem tota la Patum.
No.
Destrossaríeu molts records.
Quin disgust.
No, home, no. Escolta, val, fem una cosa, fem un recordatori. O sigui, demà, quin és el abans ens ho heu dit, eh? Però el primer acte previst on es podran veure doncs aquests gegants amb aquest nou vestuari.
Ha sigut ja aquest migdia, a les 12 del migdia han sortit els quatre gegants.
I aquest
vespre a les 8 hi ha el...
Bueno, torna a sortir.
Com ha anat?
Val.
Clar, és que a les 12 del migdia, quan han sortit els gegants, què has pensat, Jordi? Què ha sigut?
A mi se m'ha obert el cor, podríem dir. Se m'ha obert el cor perquè m'he emocionat moltíssim. A més, el temps s'ha portat superbé, perquè no ha plogut, òbviament, però també no feia aquell sol tan intens, que a vegades tampoc no ajuda que les fotos quedin tan bé. El sol, quan pica tan fort, tampoc. Hi havia com un sol tamitzat i era brutal.
Sol tamitzat, això m'encanta. Els gegants volen un sol tamitzat.
I escolta, moment, perdó, Cesc, però és que la Marta abans li preguntava a l'Albert, a l'Albert Rumbó, que li deia, que ens deia, no?, que hi havia un any que van haver de portar els gegants a la panificadora.
Això, a la panificadora, perquè, clar, es van mullar i no duien, com seria allò, no duien protecció impermeable.
Una capelina.
Exacte, i van quedar xops i els van haver de portar que s'assequessin.
Sí. I doncs no la pregunta és al Jordi si d'alguna manera també havia pensat un teixit que fos impermeable.
Clar, impermeable també com un complement, ja que ha dissenyat, diguéssim, que el vestuari de sortida, si també doncs, pels dies que plou, perquè aquí més ens consta que la Patum us acostuma a ploure. Sí. Esteu de pega, doncs una capelina, algun complement doncs, per protegir els gegants de la pluja.
Bé, els impermeables estan fets ja de les anteriors edicions. També és veritat que, per sort, no l'hem hagut d'utilitzar massa, però bé, sempre es pot preparar alguna capelina, alguna cosa així, amb alguns ribetejats, una miqueta més fashion. Es pot fer alguna cosa així. Sí.
Amb un ribet fashion, una capelina amb un ribet fashion, ja, fent Patum, arribi al canvi climàtic farem Patum encara que no hi hagi món. Aquí a Berga.
Cesc, una qüestió. Et noto ja una mica tocadet de la veu, eh?
Que crida molt.
Clar. Però, ben, perquè és com que quan comença Patum ja comences a cantar. Sí. Aquest migdia cantàvem... I ja no pares de cantar.
Fins diumenge.
I jo que... Quan començo a parlar ja se'm fot la veu en l'aire.
I la Laura també ha cantat o no? Perquè costa fer-la cantar.
La Laura també, aviam, què cantaves?
Ah, jo què cantava? Alguna de...
Aquesta tarda, què toquen?
Què toquen?
Ui, està perduda, Laura.
Sí. Què? Ara sí, eh? Heu aconseguit que canti, eh?
Veus? Mira, però ha estat el Cesc. Escolteu, fem una cosa. Digue-li al Jordi que no marxi, Cesc.
No, està aquí.
Clar, que no sé, fem una cosa, perquè ens deus aquestes veritats i mentides...
Va, doncs, si et sembla, Mercè, us explico 6 curiositats més bergadano patumaires i aviam si endevineu quina és. Vinga. Som-hi?
Anem-hi. El Jordi el tens per aquí, eh? El Jordi també. Val.
Sí, estic aquí al costat, no em moc.
Val, Jordi, a veure si te'n cola alguna, eh?
La primera curiositat és que la plaça de Sant Pere per sota està buida, oi que sí, Jordi?
Sí,
està buida. O sigui,
això és veritat.
Sí, no, i de tant en tant han de revisar els fonaments perquè no baixi, perquè som tants.
Sí, és així.
Però no, baixi perquè som tants. La segona curiositat que us explicaré és que la Patum no sempre s'ha fet a Berga. També es va baixar a fer a Barcelona.
Ai!
Tot i que no ens agrada gaire a Barcelona, als bergadans. El 1932, el 1936, el 1942 i el 1951, ja no us en recordeu de la primera que he dit,
no gaire,
però són aquestes quatre dates, va baixar la Patum a Barcelona. També la vam fer aquí a Berga, eh? Però també es va fer a Barcelona.
Com amb el Primavera Sound, l'any passat, que es va fer a Barcelona i a Madrid.
Exacte.
Primavera Sound.
És com quan se'n va a Madrid, que no va agradar, doncs és el mateix.
No va arrelar,
Exacte. Des del 1979 es va decidir que no es tornaria mai més a fora. Jo vaig votar a favor encara que no hagués nascut. I qui vulgui veure-la, que pugi.
Què diu el Jordi d'això?
Que també, que jo també estic d'acord que es faci aquí, perquè el cor, doncs, després d'aquí, no té cap mena de sentit.
Home, però una desfilada així de moda amb els gegants desfilant per allà, què?
Sí, podria ser. De fet, hi ha molta gent que m'han dit, em podràs fer una torera similar a la gegant d'ella? Dic, bueno...
És que és molt bonic, això que has fet,
eh? A veure, no sé si...
No, és que, no us podeu... Jo m'he enamorat d'aquesta torera que porta la geganta vella. Els que ens estiguin escoltant, si us plau, busqueu a Instagrams...
El nostre, no?
El perfil dels gegants de...
Sí.
O el de Ràdio Estel.
També.
De Ràdio Estel, que segur que estarà penjat.
Sí, el de Fabricació Pròpia.
Mireu la torera de la geganta vella, que és una meravella.
Ah, molt bé.
La tercera veritat o mentida que us explicaré és una dita que es diu a Berga,
ai,
que diu que si ets de Berga però vius a fora, el diumenge que surt el Tabal, que surt per anunciar la festa, si poses l'orella al terra... el pots sentir a repicar des de qualsevol lloc. I el Jordi, em consta que des de Roma ho va provar.
Jo ho vaig provar.
Jo
crec que, no sé si el cap em va ajudar o no, però jo vaig semblar sentir-ho.
Noi,
sí. Diuen.
Jordi Rafart, què heu fet aquí? Què us heu posat d'acord?
No, però jo ja... Saps què passa? Que també va corrent perquè una miqueta de barreja, he vist passar alguna cosa, i llavors ja potser són... Però és real, això.
Que vas prendre una mica de barreja aquell dia, també, mentre posaves l'orella al terra.
Barreja no, però pot ser que l'embrusco sí que corregi una
miqueta.
Per roba l'embrusco.
Perdoneu, una cosa, heu sortit ara aquí a parlar de la barreja, que és barreja o mau-mau?
Depèn. Ara hi anirem. Ja que parles de barreja, es calcula que durant la Patum s'arriben a veure uns 8.000 litres de barreja, que la barreja és anís amb moscatell.
Noi.
Són un quart d'anís per tres quarts de moscatell i llavors cadascú s'ho fa una mica com vol.
Sí.
Això, l'oficial, sense comptar la que cadascú es fa a casa seva.
Claro.
I número 5. Ja us he dit 5 veritats o mentides. Des del 2005, la Patum és patrimoni immaterial de la humanitat. Ai, sempre m'equivoco. El que potser no sabeu és que la Patum té vora 600 anys, almenys que sapiguem, i de moment. La primera notícia que tenim de la Patum és del 1454. I encara, si anem rascant, segur que trobarem alguna cosa.
Què? Què diu el Jordi?
Espera.
Què diu el Jordi?
Que sí.
Oi, que trobarem.
Rem a favor.
Sí, alguna cosa trobarem. Algun dia obrirem alguna paret d'aquesta a l'Ajuntament, o ens carregarem alguna cosa i sortirà algun document. Entremig d'algun os, alguna cosa sortirà.
Del cap del gegant trobarem alguna cosa. I número 6, i última veritat o mentida que us explico, si és que no us l'hem colat abans amb el Jordi.
Bandido.
Els berguedans dels petards, d'aquestes coses que peten, en diem fuets.
Això és veritat.
I quan...
Això ho ha dit l'Albert.
Sí, això ens ho han dit ja, ens ho han xivat.
Sí, això us ho han dit. Però quan en peten més a la vegada és el salt de plens, que hi ha més de 100 plens, o sigui, normalment són 100, potser se'n cola algun, i porten 9 fuets cada un. Això vol dir que cada salt de plens, que se'n fan 2 el dijous i 2 el diumenge, peten vora 900 fuets, que ni la mascletava de València,
no,
això.
Imagina't.
Bueno.
Escolta, a partir d'aquí, què creieu que és veritat i que és mentida?
Jo ho tinc clar, crec.
Jo també.
Sí?
Sí.
Sí? És que aviam, aposteu.
A veure, digues tu primer, Mercè.
Jo crec que és la de la quantitat de com es diu això, de la barreja, del mau-mau.
Ah, aquest. El percentatge, el 40...
8.000 litres, que és molt. No sé, i que després, sense comptar el que la gent fa a casa seva.
No sé.
Tu què diries, Marta?
No, jo dic que aquests anys que dius que veu exportar la Patum a Barcelona, a mi això no m'acaba d'encaixar. No ho sé. Marginet, què?
Anem a veure. Anem a veure i amb la resposta ens la donarà el Jordi, què és? Són els anys que es va fer la Patum a Barcelona? O sigui, la Patum es va fer a Barcelona? O són 8.000 litres de barreja?
Ai!
La Patum es va fer a Barcelona durant aquests 4 anys.
Veus?
I els 8.000 litres, doncs, no és veritat.
Oh, Mercè,
probablement
són molts més. O sigui, és un número que a mi em va semblar bé per enganyar-vos. Mercè, tens un puntet positiu.
Sí, però bueno, jo he dit que 8.000 em semblava molt, eh?
Perquè el 8 és un número d'infinit.
Sí.
Llavors, esclar, pot ser moltes coses.
Clar.
Efectivament.
Sí,
8.000 és infinit. Escolta, Mercè, i parlant de barreja,
digues,
ja que ho has endevinat, teniu barreja aquí a l'estudi?
Sí, i tant, on vas a parar?
Sí, que en tenim, sí.
Tu què et sembla si fem una mica un tast per celebrar que...
Però, vinga, va.
Per fi has endevinat quina mentida et colo.
No.
Avui era fàcil, eh?
Avui era fàcil. La Paula dient, ja no em queda. No és veritat, aquí. No hem begut fins ara.
No queda?
Fins
què, que el Ferran ha fet forat o què?
El Ferran sí que ha fet forat,
bueno,
ja.
Bueno, per seguretat. Ja, és com saps els Reis, que tenen uns catadors.
El Ferran ja està sort. Pensa que ja ha començat a veure...
No, a Berga, de pujar al Ferran. Escolta'm,
una cosa, Jordi, deixa'm preguntar, moment, ara li pregunto això al Jordi. Digues. Aquesta barreja, podem dir qui l'ha fet? Perquè, clar, es diu que hi ha molta barreja que es fan a les cases de manera de fabricació pròpia. Qui l'ha fet, aquesta barreja que estem a punt de tastar?
Aquesta barreja que estem a punt de tastar és de fabricació pròpia, tant de fabricació pròpia i casolana, que és del meu germà.
Hombre!
Imagina't! Bravo!
El Marc Marginet, gentilesa, barreja... Gentilesa de Marc Marginet.
Home, això és Berga,
barreja, Bergadona i Patumaire. Escolta, Jordi, abans la Mercè ens deia barreja o mau-mau. Què és la barreja i què és el mau-mau?
Bueno, la barreja és això, anís amb moscadell. I el mau-mau ben bé no sé ben bé què és. Que és amb...
Però és bo.
Vermut amb...
Saps què passa? És que el mau-mau ens el bevem després de la barreja. Llavors ja no sabem què és.
Clar, sí, et confons. Sí,
jo soc absolutament de barreja.
Però són com les dues begudes típiques de Patum. La mau-mau és vermut amb graciosa, amb simpàtica, que se'n diu.
Amb simpàtica.
Però la graciosa, no? Escolteu, és la simpàtica.
Mira, que se'ns en va el temps a sobre. Fem un...
un brindis.
Fem un tast de barreja.
Parla. A veure,
escolta, bona Patum.
Bona Patum,
per tots,
que vagi molt bé.
Per tothom.
Marginet.
Bona Patum, Jordi.
Igualment, bona Patum a tots i una abraçada.
I visca els gegants de la Patum.
Visca. Sí. Vinga, que vagi molt bé. Gràcies, Jordi. Gràcies, Cesc.
Adéu.
Gràcies.
Marginet.
Una abraçada. Bona Patum. Digue'm.
Espera't, no, tu no marxos, perquè fem una cosa.
No.
A veure, tenim aquí la capsa per saber cap a on anem la setmana que ve. Mira, que et triarà la Jarque.
Vinga, va. Ah, ja ho tinc. Puntons?
Puntons?
Puntons. Ui,
no sé si arribarem després d'aquí de passar la Patum. Bueno,
escolta, saluta la Laura, també, que la tenim per allà al darrere.
Laura, salut.
Que no saps on està.
Puntons. Gràcies. No hi he anat pas mai.
Adéu, Laura.
Puntons. Laura, perdona, adéu.
Te'l vas posar tu.
Que vagi
molt
bé.
Potser no baixarà la Laura, eh? Potser es queda, eh?
No, home, no m'estranya. Vigileu, aneu a dormir d'hora, eh?
No, sí, sí, sempre.
D'hora de demà.
Exacte.
Sí.
Mercè, no és puntons.
Va, porteu-vos bé. Porteu-vos bé.
Pugeu a Berga, va.
Apunta, Pontons, l'Alt Penedès.
Pontons, m'apunto ara de seguida.
Què hi fan vi?
Quan pugui, el Cesc, vull dir, jo crec que fins dilluns que ve. Bueno, va, adéu, que vagi bé.
Pontons.
Adéu, Mercè, adéu, Marta,
una abraçada.
Què? Hem fet un programa tu i jo,
Puntons?
Tu i jo, sí, tu i jo i la gent
sí,
que està
home,
a la peixera.
Sí, la Paula, el Ferran...
I tot aquest programa híbrid que hem organitzat avui al Fabricació.
Ha quedat
pròpia.
Molt bé,
Sí, home, sí.
I anem l'any que ve o no a la Patum?
Sí, ui, l'any que ve, no.
Què vols dir?
Cap de setmana.
Ah, vinga, som-hi.
Nosaltres descansem i anirem de Patum. Va, nosaltres ara sí que no tenim temps per més, ho deixem aquí. Gràcies per la vostra atenció. Demà a mi, si voleu, a 2:15 al Fabricació Pròpia i ara sí que us deixem amb l'Ignasi Miranda. Que vagi bé.
Adéu.